Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Benvinguts a l'Afall Llunars. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau L'Afall Llunars.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Benvinguts, oients habitants de la nau màgica Les Set Llunes. Gràcies per acompanyar-nos a través de la TDT, la app o la freqüència modulada de Ràdio Silenci, per una codina en què Ràdio Caldes, en rigorós directe o per internet en diferit. Dirigeix la nostra nau, com sempre, el comandant Edgar Colomer, tècnic de so. I jo sóc Susana Set Llunes, la bruixeta de la Garriga, clarivident, sensitiva, a la teva disposició per quiromassatge terapèutic, reiki i cursos i consultes de tarot. Ens enlairem en el màgic i misteriós vol 196, programa 18 de la setena temporada, dirigint-nos a donar llum al màgic esoterisme, conèixer teràpies alternatives, com aplicar la psicologia per millorar les nostres vides, descobrir tota mena d'enigmes i misteris i el món paranormal en general. I per poder fer el programa al teu gust, una mica a la carta, ens has de fer arribar el teu suggeriment o la teva pregunta pels nostres col·laboradors en el nostre grup del Facebook i passaràs directament a formar part del nostre sorteig màgic. És tan fàcil com buscar al Facebook el grup de les 7 llunes, tot en lletres, i deixar el teu missatge o comentari. O també ens pots escriure al correu electrònic del programa, tot seguit i en lletres, radio7llunes@gmail.com. I els tripulants que ens acompanyen avui en aquest màgic vol, viatge, són la Maria José Bonet Canet, a la seva secció de Consells Feng Shui, que ens parlarà de les diferents etapes dels nostres fills i com millorar les energies de les seves habitacions. Després, la Montserrat Vilarrassa, a la sala de Bioreiki 108, ens donarà molts consells per fer bé una bona dieta depurativa ara que ja som a la primavera. Seguidament, fem un coaching. En Francesc Martínez seguirà amb el tema de la setmana passada, les preguntes que ens fem a nosaltres mateixos i que ens poden ajudar a aconseguir les nostres fites. I abans d'aterrar la nau i deixar-la ben aparcada fins la setmana que ve, passarem a veure la per viure en la llum a la Maria Àngels Novellón, que ens instruirà sobre les jerarquies espirituals. I ara sí, ja ens enlairem. Si viatges amb nosaltres, ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT o el teu mòbil, que comença Les Set Llunes.
Les Set Llunes.
Tornem a tenir la Maria José Bonet Canet a la nostra nau. Ella és terapeuta de l'hàbitat, que abarca amb diferents especialitats. Consultora i instructora de Feng Shui, la salut psicoanímica, el Reiki i el Geocrom. I és amb nosaltres per donar-nos consells de com millorar les nostres cases, els negocis i vides en general. Molt benvinguda a Les Set Llunes, Maria José Bonet.
Bona nit, Susana, buenas noches.
Molt bona nit, benvinguda a Les Set Llunes una altra vegada.
Sí, estoy muy encantada, agradecida a ti, a los oyentes y en especial a María José Carrillo.
Es todo un honor, nena, que vuelvas a viajar con nosotros y que te hagas cargo un poquito de la sección que ha dejado María José por unos días.
Uy,
y hijo, tienes todo un reto por delante, ya te lo digo.
Sí, ha dejado un nivel muy alto.
Bien, ¿qué nos contarás hoy? ¿Qué nos pueda ayudar a mejorar las energías de nuestras casas y así de rebote también nuestras vibraciones personales, María José?
Pues me encantaría empezar por las distintas etapas que para la habitación de un bebé pasa desde los 0 a los 18 años. y es un honor para mí empezar por esto, porque sus dificultades me hicieron crecer en esta técnica. Ahora ya tienen 27 y 23 años, ya son mayores.
Tus hijos, ¿verdad?
Sí, sí, ya son mayores, entonces me han hecho crecer mucho.
O sea, que te conoces todas las etapas.
Sí, sí.
Me imagino que deben haber distintas etapas tal y como van pasando los años y van creciendo. ¿En lo que nos vas a contar también vamos a tratarlo por etapas?
Sí, sí, porque hay etapas de 0 meses, que es cuando el bebé viene, uh-huh. De 0 a 18 meses, uh-huh. La etapa de 18 meses a 3 años, el niño va procesando y cada etapa tiene unos procesos, de 3 a 6 años, de 6 a 10 años y de 10 a 18 años, y hay que ir cambiando la habitación para mejorar al niño.
Y cada una, el niño también, aparte de sus cambios, en lo que nos estás contando tú, vamos a cambiar su habitación para renovar sus energías y que pueda ir teniéndolas al nivel que está en esos momentos, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Empezamos pues con la etapa de bebés y en próximos programas seguimos hablando de las distintas edades y cambios que hay que hacer en estas habitaciones de nuestros pequeñajos.
Exacto. Pues cuando viene un bebé del hospital recién nacido, lo ideal es que vaya a su habitación. ¿Pero qué ocurre? Que las madres, el 99% de las madres la colocan en la habitación de ellas, de la cuna.
Sí, por lo menos. Entonces, los primeros días es que te tienes que levantar cada 5 minutos.
Claro, por comodidad y porque se tiene que recuperar la madre.
Sí,
entonces
sí, sí.
Hay que adaptar la habitación de matrimonio a las necesidades del
Muy
bebé.
Muy bien. ¿Y qué haremos? ¿Cómo debería ser el cuarto del bebé cuando llega a casa o el de matrimonio?
Pues vamos a empezar primero en quitar los aparatos electrónicos. Cerca de la cuna tienen que estar sin aparatos electrónicos, sin móviles y sin nada. Lo ideal es que estén a más de 2 metros de distancia, uh-huh. O por lo menos sacarlos de la habitación. Luego la cuna hay que ponerla en una posición que no haya arrastres de energía. Es decir, que las puertas y ventanas estén lo más alejado de la cuna. Ahora, y sobre todo la puerta del baño. Aunque la cuna siempre viene con protectores, la energía pasa igual. Y cuando el bebé percibe ese arrastre de energía, su sueño no va a ser igual. No es reparador, es intranquilo y pide la atención de los padres. Una buena idea es colocar debajo de la cuna una alfombra. Que una alfombra, cuando haya arrastre de chi, lo impide cuando haya arrastre de energía.
Ajá.
Luego, en la habitación, y me río un poquito porque yo se lo digo a las madres, es bueno tener un sillón o una mecedora, porque ¿dónde ha estado el bebé durante los 9 meses? En agua, balanceándose en el útero de la mamá. Entonces, el movimiento, por eso movemos la cuna, movemos el Moisés, claro, porque el niño se siente que está dentro de la mamá, uh-huh. Y el balancearse es como, ay, estoy otra vez. En los 3 o 4 primeros meses es bueno que el nene se sienta balanceado porque se siente que así está en el útero. También es adaptar la habitación, de adaptar la cómoda o añadir un mueble para poner los biberones, los paquetes, la ropita que a lo mejor a medianoche tienes que cambiarlo, porque ¿qué ocurre? Cuando el bebé tiene hambre, tiene que ser enseguida, él no sabe esperar, o cuando se hace pipi caca, también. Entonces, hay que adaptar la habitación a las necesidades. Y voy a dar ahora 2 consejitos que la gente se dice, ay, qué raro, ¿no? Porque cuando un nene te hace que tengas mucha atención, de que te precisa su atención, es porque necesita el ruido del corazón de la mamá.
Uh-huh.
Entonces es bueno poner un reloj que haga tic-tac. No verás cuando los nenes intranquilos le pones un reloj que haga tic-tac, que es como el corazón. Hay nenes que, bueno, hay un antes y un después. El otro consejo que yo doy, que es una técnica de Feng Shui maravillosa, es poner una prenda de la madre que huela a ella.
Ajá, sí, sí.
Entonces,
sí,
como que al estar inquieto y poner la prenda de la madre cerca, se sienten tranquilos. Porque durante los primeros 4 o 5 meses, el bebé tiene que estar tranquilo porque su función es dormir, comer y crecer. Entonces hay que poner la habitación que esté tranquila, sin ruidos, sin sonidos, y por qué no adaptar a esa habitación. Ya cuando lo pasemos a su habitación ya será nuestro territorio otra vez, pero ahora tiene que ser el territorio del bebé.
Claro que sí.
Entonces tiene que estar. Y una cosa que lo siento por los que venden cosas de bebé, durante los 4 o 5 meses,
¿sí?,
por muchos muñecos que le pongas, por muchos móviles colgando que le pongas a la cuna, el bebé no sé, él no ve claro. Entonces él, cuando llora porque tiene hambre o porque está inquieto, a quien quiere es o a la madre, al padre o a la cuidadora, porque es el que cumple las necesidades del amor.
Muy bonito, y claro, tienes mucha razón. Me preguntaban por aquí, María José.
Dime.
Lo llamaré igual que alguien porque ahora mismo no me acuerdo, pero el comunicador aquel inalámbrico,
sí,
que ponemos para oír al niño si estamos haciendo otra cosa en otra habitación.
Sí, sí.
Ese, aunque sea eléctrico, ¿podemos utilizarlo? ¿No es recomendable?
Sí, pero a dos metros.
A 2 metros de la cuna.
Claro, es que no es necesario ponerlo. ¿Sabes lo que ocurre? Que las madres, oírlo inmediatamente. No, tú ponlo 2 metros que se escuche igual.
Sí, sí, sí.
Normalmente estos aparatos tienen de distancia de 5 a 10 metros. Uh-huh. Entonces, ponerlo 2 metros para que el sueño del niño sea reparador.
Vale, y así no le molestamos.
Claro, por eso a los 4 o 5 meses que ya se ha repuesto la madre, el nene ya empieza a dormir menos, pues entonces sí que es aconsejable ponerlo en su habitación, de bebés.
Muy bien. Creo que nos has dado bastantes y muy buenas recomendaciones. ¿Te parece si lo dejamos aquí y dentro de 15 días seguimos hablando de la siguiente etapa?
Exacto, cuando ya el bebé está en su habitación, que es de 0 a 18 meses.
Muy bien, pues recordamos a los oyentes que te pueden encontrar en nuestro grupo del Facebook, Las Ayunas, entre paréntesis pone programa de radio, o incluso entre mis amistades también de Facebook, les será más fácil quizás, para que puedan hacerte preguntas y tú nos las vas respondiendo en siguientes intervenciones.
Exacto.
Y si te preguntan alguna cosita o nos cuentan que te escuchan, optarán a tu regalo del sorteo mágico de esta temporada.
Sí.
¿Qué será? ¿Qué será?
Pues será regalar un estudio de una consulta de un plano. Y nos pondremos en contacto a través de email o por teléfono.
Muy bien.
Ese será mi regalo.
Muy bien, pues tendrán un estudio de Feng Shui. Muchísimas gracias y volvemos a hablar dentro de un par de semanas, pues.
Buenas noches.
Un abrazo repleto de luz, María José Bonet.
Exacto, un abrazo repleto de luz para ti y para tu equipo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Y para los oyentes, perdón.
También, claro que sí, no nos los olvidemos.
Exacto.
Son los importantes de aquí.
Adiós.
Adiós.
Tot el misteri a les 7 llunes.
Entrem ara a la sala secció de BioReiki 108, on ens espera Montserrat Vilarrassa, terapeuta, mestra de Reiki, formada en reflexologia podal, biomagnètica, biomagnetisme mèdic i dipolo, feng shui, cuina macrobiòtica, quiromassatge, punts gallet i kinesiologia emocional. I com sempre dic, Montse, és que estàs molt ocupada i ho fas tot molt bé, que ja he provat algunes cosetes amb tu i m'ha agradat molt.
Estic ocupadíssima, sí. Sempre vaig fent coses.
Oi que costa això de poder-te dir tu mateixa sí, ho faig bé, o sí, m'agrada?
No? Què va?
A mi quan em pregunten...
És una autoterapia.
Sí? Ah, doncs n'hauré d'aprendre. D'això n'haurem de parlar un dia, va, queda pendent. Molt benvinguda a les Ayunas, Montse.
Molt contenta de tornar a estar aquí, Susana.
Avui ens vols preparar per una bona primavera.
Pues sí.
I amb una dieta depurativa.
A trets generals, llavors cadascú que apliqui el que...
Explica'ns què és, com ho hem de fer, explica'ns-ho tot, vinga.
El primer de tot,
sí.
Per què? Per què és la primavera la millor època per depurar?
Per depurar-nos, sí.
Doncs perquè s'activa el nostre fetge i la nostra vesícula biliar. I entre les moltes funcions del fetge destaca precisament la de desintoxicar el nostre organisme. Per tant, és molt important ajudar-lo a fer aquesta funció. Els poros de la pell s'obren i per la pell també expulsem gran part dels tòxics. La primavera té un moviment energètic ascendent, així que tot el que està dins tendeix a sortir cap enfora. L'energia ja és de... afavoreix l'eliminació, no? A l'hivern, l'objecte de la nostra alimentació ha estat guardar el calor a dins. Hem menjat més grasses, més condiments, més aliments concentrats que ens han aportat calor. Per aquest canvi d'energia que es produeix ara, és necessari que ens desprenguem de tot lo pesat de l'estació anterior i que alleugerim l'equipatge.
I això ens anirà bé per no tenir tant aixafament en el cos quan comença la calor? Ens evitarà una miqueta o...?
Ens ajudarà que sigui més lleu, en
molt
tot
bé.
Cas. La naturalesa, doncs, brota, reverdeix i ens regala verdures i hortalisses que són especialment indicats per depurar. Les dietes extremes, les monodietes, les dietes miracle, no són el més adequat si volem netejar. Quan un organisme està una mica intoxicat, normalment també hi ha la baixa vitalitat, que és el que tu preguntaves
sí,
ara.
Sí, sí, sí.
Per lo tant, sotmetre'l a una ingesta reduïda de nutrients essencials no és ben bé el més
indicat,
no? Sinó que s'ha de fer amb una mica més d'enteniment, perquè si no encara reduïm més la nostra energia. L'expulsió dels tòxics del cos s'ha de fer de manera paulatina per evitar que tota aquesta toxicitat passi al torrent sanguini, i llavors és el que venen, per exemple, les migranyes i maldecaps persistents.
Apunto.
Indiquen un alt nivell de toxicitat a la sang. Quan el cos no té capacitat per eliminar tota aquesta càrrega de cop, la conseqüència serà precisament una càrrega dels òrgans excretors, i aquí també s'inclueix la pell. La pell és l'òrgan més important, o un dels més importants que tenim al cos. Què és el més adequat per depurar? Hem de triar verdures i hortalisses de l'estació. Carxofes, àpids, raves, daikon. El daikon és un àpid japonès que està molt de moda i és molt bo, que també s'aprofiten les fulles. Llavors també endívies, bolets shiitakes i maitakes, que són japonesos però es venen a tot arreu, cebes i verdures de color verd. Els, per exemple, espàrrecs, pèsols
ja
i
podem
porros.
Trobar, sí, sí.
Els porros inclús a la part verda, també. La manera de cuinar-los seran cuinats al vapor, escaldats i saltejats curts, amb no massa oli. I llavors amb sopes i també cremes. Quina podria ser la dieta més adequada? Doncs, per exemple, fer un esmorzar basat principalment en cereal integral en gra, però cuit, eh?
Cuit?
Sí, cuit, clar, no te'l menjaràs al granet. Ho especifico per si un cas, eh? Els més adequats són l'ordi, que en castellà es diu cebada, sí. I l'arròs. I llavors això pot anar acompanyat d'un te verd o blanc, per exemple, o alguna infusió.
I amb això de l'ordi, que es diu de la cebada, algú estarà pensant, ah, doncs jo ja bec cervesa. Serveix? No
és perquè porta, la cervesa porta alcohol i l'alcohol és sucre.
Molt bé. A mi
molt
no m'agrada
la
cervesa.
Sí, però per si un cas.
Per si ho avisem, perquè jo és el primer que he pensat, em diran, ah, com que jo ja bec cervesa.
No és el... també en dirien els mateixos, a lo millor et dirien que beure vi és menjar raïm. I no és,
i no és el mateix.
Llavors, el plat principal del dinar hauria de ser, si parlem en percentatges, un 40% de verdures, un 30% de cereal integral, després un 15% de proteïna vegetal i un 5% d'aliments fermentats, que poden ser, per exemple, el xucrut i algues. I llavors un 10% de sopes o caldos. Però caldos lleugerets, eh?
Molt bé.
Llavors els sopars han de ser el més lleugers possible, a poder ser, i això seria un canvi de costum superdràstic en aquí on vivim, però entre 2 i 3 hores abans d'anar a dormir.
Déu-n'hi-do. Quasi que allò que fem un resum.
Un berenar sopar.
Sí,
un berenar sopar, sí. Seria l'ideal. Format per sopes i cremes amb verdures i... també podríem posar-hi una miqueta de miso. I llavors verdures saltejades. i cas de que hi hagués molta gana, una mica de proteïna. Proteïna vegetal. Al vespre, per anar a dormir, mai proteïna animal, perquè costa moltíssim de pair. I què més? Ah, entre hores es poden veure infusions depuratives, com ara dent de lleó, cua de cavall, alcachofera, boldo, cardo mariano, o caldos de verdures de color carbassa. O sigui, podríem fer un caldo amb porro i una mica de pastanaga i una mica de carbassa.
Molt bé.
Però amb molta més aigua, i que bullissin molta estona per treure el suquet. I això t'ho pots prendre a la tarda.
Aquestes 3 hores abans d'anar a dormir?
No, abans.
Abans?
Sí.
Per berenar, com si diguéssim.
Exactament.
Molt bé.
Si fa falta, si no, no cal.
Si tens molta gana, com deies.
Llavors, per condimentar, es poden fer servir vinagretes, però fetes amb vinagre d'arròs o amb llimona, ja que el gust àcid estimula una miqueta la secreció per part del fetge. Llavors s'han d'evitar...
Diuen que la llimona neteja, oi? Desintoxica, igual que la pinya, o no?
A veure, les persones que tenim retenció, no ens convé abusar gens dels àcids, perquè els àcids també aglutinen. I llavors nosaltres el que hem de buscar és alguna cosa que ens permeti treure a l'exterior amb facilitat.
Molt bé.
Llavors, s'han d'evitar els aliments envasats i processats. El cafè, el sucre, les farines, els lactis i la carn. I escollir, en la mesura de lo possible, aliments ecològics. I sobretot, prendre'ns el nostre temps amb tranquil·litat per cada menjar. I mastegar bé. Per què mastegar?
A veure, perquè això ho diuen molt.
Sí,
i
és superimportant.
Has de mossegar 100 vegades abans de passar-t'ho. Per mi, impossible.
100?
Arribo a 10, a 15 donant-li voltes. Si hi ha gana, impossible arribar, com diuen tècnic.
100 poder no, però sí que convé mastegar una mica més del que fem. Per què? Perquè la masticació millora la digestió. Produeix un estat energètic i de vitalitat estable, i redueix la quantitat de menjar que desitgem. O sigui, si ens prenem temps per mastegar, sense anar-nos en compte, anem reduint una miqueta l'ansietat amb la que...
Perquè l'estómac ja s'ha anat
omplint
i estem més saciats. Molt bé.
També redueix la quantitat d'esnacs i d'aliments entre menjars. Ens fa més pacients i equilibrats interiorment, afavoreix la claretat i la salut mentals, ens evita la necessitat de menjar dolços i refinats, millora el gust de tot el que mengem, importantíssim, redueix flatulències, gasos i digestions pesades, genera un estat general de relaxació i estimula el funcionament del sistema endocrí i, per tant, reforça el sistema immunitari. Regula el pH de la sang, ja que alcalinitza els aliments que ingereixes, i reforça els dents i les dents i les encies.
Nena, quantes coses, el que pot fer mastegar bé, eh?
I tant.
Doncs vinga, prenem nota. Jo, oita, tinc el full ple d'anotacions. Alguna coseta més, Montse?
Sí, tant. Sí, hem de mirar de menjar,
sí,
si podem, a hores determinades. Ja que picar durant tot el dia sense un horari fix fa que mengem molt més del que necessitem. I llavors hem de, el que dèiem, comentàvem abans, de mirar de fer un berenar sopar abans que un sopar tardà.
Molt bé.
I una recomanació personal és mirar de reduir els aliments que venen del regne animal i substituir-los per aliments del regne vegetal. Per exemple, si volem que el nostre canvi de manera de menjar sigui durador, a la vegada que ens depurem podem mirar de menjar proteïna de bona qualitat i sense grasses saturades. Per tant, ens dirigirem a la proteïna vegetal dels llegums, el tofu, el seitan, el tempe, i obtindrem igualment plats molt saborosos i depuratius. El seitan, per exemple, que és la proteïna de blat, la podem utilitzar en totes les receptes que faríem servir carn. O el tofu, que és de la soja, doncs el podem adaptar molt bé també per substituir mica en mica el que seria el formatge o l'ou en forma de quiche i maioneses vegetals. El tempeh també és de soja i s'adapta bastant bé per plats que abans duien carn. La llegum està bé que la mirem de recuperar, però en coccions una mica més lleugeres. O sigui, oblidar una mica el choricito, que a vegades s'hi posa, eh?
Bullides i ja està, una miqueta d'oli i si cal i ja està.
No, bullides, i a més s'hi poden posar altres verdures, i una mica de miso, per exemple, i li dona un gust molt bo.
Molt bé.
I també incorporar les llavors com ara de carbassa, de sèsam o de girassol, torradetes.
Molt bé. Jo sé una que està fent ara dieta vegetariana, que estarà molt contenta del programa d'avui.
Mira que bé.
Montse, abans de marxar, recorda'ns quin regal faràs pel sorteig màgic d'aquesta temporada als oients, que t'escriguin, et comentin alguna cosa, diguin alguna coseta per la Montse.
Vam dir que faríem una sessió d'una hora a escollir de lo que ells...
De totes les cosetes que fas podran triar. Molt bé, Montse. Doncs ja sabeu, oients, si voleu optar a aquest regal màgic, només ens heu d'escriure i fer alguna pregunta o comentari a la Montserrat al Facebook o al correu del programa radiosetllunes@gmail.com. Moltíssimes gràcies, Montserrat.
De res.
I fins d'aquí 15 dies, caminyet.
Molt bé.
Vinga.
Les 7 llunes amb Susana Setllunes.
Passem ara cap dins la sala secció de la nau. Fem un coaching del coach Francesc Martínez, que sempre ens dona bons consells per millorar la nostra forma de viure i d'aprendre'ns la vida diària. Molt benvingut, Francesc Martínez Torrents.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bona nit. Mira, per aquí una mica remullats avui.
Sí, heu remullat una mica, no pot ser.
Una miqueta,
no,
una miqueta.
Això no és veritat.
Jo, que venia volant amb l'escombra, abans els hi explicava, he xocat amb la Mary Poppins i un merdequí de paraigües i de tot, però bueno, ja està tot arreglat. Francesc, avui seguim parlant de les preguntes que ens fem a nosaltres mateixos, però cap a on on caminem? Explica-m'ho tu.
Avui seguirem treballant una miqueta aquestes preguntes del per què.
Mm-hmm.
Però anem ja cap a un pas una miqueta més endavant. Normalment unes preguntes que fan el per què és perquè et treuen un costat teu o nostre, interior, que no ens acaba d'agradar. Oi? Vam quedar en aquest punt. Per què?
En l'anterior programa, sí.
Bé, doncs ara anem cap al segon pas, que és aprendre a acceptar el conflicte.
Vinga, com ho farem, això?
Això com ho farem? Bé, doncs el primer moment és entendre que quan surt una pregunta que et diu el per què estàs fent una cosa, és que realment el que està amagant és un conflicte interior.
Llavors hem de mostrar aquest conflicte, o no?
No, el conflicte ja ens ha vingut, ja hi és.
Val.
Si ens preguntem per què volem deixar de fumar, per què volem fer aquest canvi de feina, per què volem fer un canvi de parella, és perquè realment ja hi és el conflicte.
L'única cosa és manifestar-se. Sí, ja, en el fons ja volem canviar-ho.
Exacte. Però això surt per què? Perquè com ja tenim el conflicte però no l'hem resolt, s'està manifestant.
Molt bé.
I aleshores el primer consell que dono per controlar i tenir calma i tranquil·litat és acceptar el conflicte.
Molt bé. Com
perquè automàticament, quan acceptes un conflicte, el primer és explicar per què accepto un conflicte.
Molt bé.
Perquè això automàticament el que fa és millorar les relacions.
Uh-huh.
Acceptar que tenim un problema vol dir que comencem a solucionar-lo.
Molt bé. Sí, sí, sí.
Quin és el primer punt que podem utilitzar? El diàleg. De la mateixa manera que tenim un conflicte per parlar amb una persona i establim el diàleg, també ho podem fer entre nosaltres mateixos. Establim un diàleg entre aquestes bebetes que tenim per dintre, que estan totes desmadrades entre elles. Doncs bé,
els pepitos grillos.
Exacte, els pepitos grillos. Doncs què podem fer? Doncs el mateix que faríem si tenim un conflicte amb una empresa amb diverses persones. Els assegurem en una taula i les farem parlar. Com les farem parlar?
Això et volia dir. Ha de dir alguna cosa més o li pregunto? Com ho fem, això?
Doncs bé, primer assentarem una mena de marc de treball. De dir-li totes aquestes coses que totes tenen la seva oportunitat per expressar-se i totes tenen l'obligació i el deure de mantenir-se en silenci quan li toca el torn a l'altre.
Bé. O sigui, que no barregem idees ni res. Primer traiem un tema, l'exposem bé i llavors anem a buscar-ne un altre vessant del mateix, una altra visió de la mateixa conflicte. Vale.
Què Això més? Significaria que fem un reconeixement dels punts a tractar. I aquest reconeixement dels punts sortiran les coses que tenen, que tenim, que ens incomoden, i les coses bones. Això, podríem fer-nos una llista de veure què és el que posem en el deber i en el haver. Com en la comptabilitat.
Sí, sí,
dos
sí.
i dos són quatre, no? Doncs el que fas, el que gastes pel que ingresses. Doncs en això ho podem fer exactament igual. Perquè a partir d'aquest plantejament de veure què és el que ens incomoda i què és el que ens apropa, ens porta a un pas interessant, que és els punts d'acord.
Vale. I aquests punts què són?
Aquests punts d'acord són uns punts de trobada. Imaginem-nos per un moment que estem en una ciutat i tenim un plano i necessitem arribar a un punt X i allà hem acordat trobar-nos amb una altra persona.
Sí.
Quina és la funció d'aquest punt X de trobar, de localització dintre d'aquesta ciutat? És trobar-te amb l'altra persona per parlar. Doncs en aquest cas, quan ens assentem i ens posem d'acord i traiem els punts a favor i els punts en contra, trobarem que hi ha punts en els que ens podem acostar a l'altra persona. I doncs que, evidentment, ens separen d'aquesta persona, que som nosaltres mateixos, en el cas del problema.
Sí, sí, sí.
Però podem resoldre-ho així, saltar-nos i dir, vale, doncs què ens agrada, això? Què no ens agrada, això? Bueno, perquè en aquest moment, què és el que estem fent? Estem establint una estratègia per resoldre el conflicte. Establirem una estratègia que a mi m'agrada dir-li l'estratègia del guanyar i guanyar.
Guanyar,
tu guanyes, jo guanyo.
Guanyar.
Tu guanyes, jo guanyo.
I com va això?
Això com va? Doncs mira, què és més fàcil? Enfrontar-nos en una batalla i que un guanyi i l'altre perdi, o col·laborar perquè resoldre l'objectiu, per resoldre el conflicte? Moltes vegades ens surt molt més a compte treballar i col·laborar, donant-li l'espai a aquestes veus que tenim aquí perquè cadascuna resolgui realment el que té que fer, i quan aquestes veus han fet ja la part que tenen que fer, donar pas a unes altres per continuar la feina. En definitiva, això el que ens dona és més tranquil·litat, és més estabilitat, és més serenor. I amb això ja crec que hem guanyat bastant, no ho trobeu?
Jo crec que sí, jo crec que sí, ja és molt. Bé, llavors quins passos hauríem de fer?
Bé, el primer, tornem un altre cop a fer el mateix.
Val.
El camí és reconèixer el problema.
Sí.
I a través d'aquestes converses que hi fem, i aquests punts d'acord, reenquadrem el problema. Què vol dir reenquadrar el problema? Vol dir que ho podem veure des d'un altre punt de vista diferent. Això ens dona unes opcions bastant interessants a seguir.
I llavors quins passos hauríem de fer per solucionar aquests problemes?
Bueno, la qüestió és que com ja hem fet aquest pas i hem fet aquestes trobades, hem fet els acords, hem arribat a uns punts d'acord, ara el que hem de fer és posar-nos-hi com si ens veiés una persona de fora.
Sí, però això costarà, això costarà, perquè si demanem a una altra persona, aviam, tu com ho veus? Vale. Però fer-t'ho tu mateix vols dir que no costa?
No, la veritat no costa. Per això és una pregunta que fem molt als coachs, als psicòlegs. Això sentiu fer una tècnica de roleplay.
Sí, però quan jo m'hi he trobat alguna vegada, llavors en aquells moments et quedes ben en blanc, que dius, bueno, i ara com ho haig de veure, això?
Clar, perquè la funció de fer aquest pas és quedar-te en blanc, donar-te idees noves. En el moment que et quedes en blanc, tens l'oportunitat de continuar-te ofuscant en el problema, deixar-lo en blanc, o de seguir relaxant-te i que et vinguin les idees noves, les noves maneres de solventar el problema. Mira, amb això, poso com a exemple en Gaudí. Gaudí una vegada li van demanar que tenia que construir una catedral, però tenia un problema. El mecenes ja havia comprat les campanes. Aleshores, en Gaudí es va tirar un vora de 2 anys buscant la solució de com fer-ho, construir les torres per posar les campanes a dalt. Se'n va sortir prou bé el senyor Gaudí, perquè va fer la Basílica de Santa Maria del Mar. Com ho va fer? Doncs en lloc de calcular el pes de les torres per suportar la campana, va fer les campanes a escala. I a partir d'aquí va anar provant quants quilos de torres feien falta sota per suportar la campana a l'alçada que tenia que posar.
Va saber com
era fer. Era la primera vegada que es construïa una catedral al revés.
Això és el que estava pensant jo. Digue, això s'ho estan fent just al contrari de com es fa. Molt bé.
Exactament.
No la sabia, amb aquesta anècdota.
Doncs mira, doncs aquesta anècdota és el que ens permet entrar en un dels passos importants que estem fent ara, que és la de crear alternatives.
Sí, sí, sí. Val, ens queda poquet temps, però ens hauries d'explicar... Aviam, reconeixem el problema. Fem una miqueta així de resum els passos que tu saps.
Mira, reconeixem el problema, posem d'acord totes les parts implicades.
Sí.
A partir d'aquí arribem exacte a la reformulació del problema amb una pregunta molt concreta, que veureu que no serà exacta la que havíeu pensat al principi, sinó que serà la nova, la clara.
Val.
Doncs a partir d'aquí surten pensar les alternatives i ens acostarem als punts interessants, que és tornar a avaluar les alternatives, pensar si realment són efectives i provar-les.
Si ens poden servir, sí.
Què passa? Si les proves hi funcionen, fantàstic. Si les proves i no funcionen, tranquil, en tens més.
Tornem a canviar-les.
Exacte.
Molt bé.
O es pot incrementar d'intensitat o subaixar la intensitat.
Això canvia una miqueta la mateixa que havíem trobat. Val.
I a l'últim punt, l'important, és que un cop has fet les proves i un cop ja tens clar cap on vols anar, actua.
Sí, perquè si ens quedem quiets no canviarem, això segur.
Exacte. Aquí està el tema, aquí està el quid de la qüestió. Ja hem fet les proves, ja sabem que funciona, doncs ara anem a actuar. I si hi ha alguna cosa que no acaba de convèncer-nos, sempre podem tornar al punt 4, que és tornar a avaluar i tornar a intentar.
Molt bé. Doncs jo crec que de moment... Ja queda alguna cosa que diguis que és important que hem de dir-la abans de marxar?
Doncs no, sobretot reforçar aquest punt final. Les alternatives serveixen i de molt. Serveixen perquè t'ajuden a espavilar-te, t'ajuden a veure el món d'altres maneres diferents i sobretot t'ajuden per mantenir-te actiu. I un cop t'has posat en marxa, els canvis són sempre més fàcils.
Doncs aviam si són fàcils, ho provarem. Hi ha els oients que t'estan escoltant, que ens envien les seves preguntes, així entraran al sorteig màgic i tu ens oferies un regal, quin regal és?
Doncs jo us ofereixo als tres clients que ens envien les preguntes, doncs,
o comentaris, el vulguin comentar.
Exacte, comentaris o que vulguin aportar qualsevol cosa, doncs això entrarà dintre d'un sorteig de tres sessions gratuïtes de coaching, una per cada premi.
Molt bé, molt bé. Doncs, oients, ja ho sabeu, ens podeu trobar pel Facebook en Francesc Martínez Torrents, el trobareu a dins del grup de les Set Llunes o el busqueu en les meves amistats si busqueu Susana Set Llunes al Facebook. I també teniu a la vostra disposició, i jo li passaria, si la preguntes per ell, li enviaria, llavors ell ens respondrà en pròxims programes i ja estareu a la llista dels regals, del sorteig, al correu electrònic que us explico sempre, radiosetllunes@gmail.com, tot seguit en lletres, radiosetllunes@gmail.com. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat pistes de com arreglar les nostres vides, de com trobar aquestes solucions en els nostres problemes, Francesc, i t'esperem ben aviat un altre cop.
Però mira, la setmana que ve, si tot va i vosaltres voleu, tornem-hi. I recordeu que els petits canvis són poderosos.
Molt bé, doncs farem aquests petits canvis. Vinga, que no es tracta de pensar-los, oi? Es tracta de planejar-los, però actuar.
Exacte, es tracta de reflexionar, actuar i tornar a reflexionar.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, un petonet molt fort. Fins molt aviat.
A vosaltres.
A tu.
Vinga, fins molt aviat. Adéu.
Adéu.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Entrem a la secció Viure en la Llum, on és la Maria Àngels Novellón, canal de llum i sanadora que orienta en la nova consciència, recepta flors de Bach, practica i ensenya la hipnosi regressiva i el reiki, i és un ésser amb l'inquietud d'ajudar allà on sigui d'utilitat, que podeu consultar si us cal recuperar-vos d'afeccions tan emocionals com físiques o per saber del món invisible. Doncs és tot un expert en la nostra Sandà. Benvinguda de nou a la nau, Sandà, Maria Àngels.
Gràcies, molt bona nit a tothom.
Molt bona nit. Les darreres entrevistes han estat de bon profit a tots els pares per saber com prendre els nens d'avui. I m'estic preguntant, de què ens parlaràs avui? Jerarquies angelicals, però no, de què tracta això?
Ja, les jerarquies espirituals.
De què, això,
de és què és, o què es mou darrere d'aquest títol, perquè hi ha molta gent que no sap ben bé què és tot això.
És que ens sentim a parlar molt, però llavors no sabem què és. La veritat és que se sent molt, i hi ha gent que està molt al dia i d'altres que ni una miqueta. Com és això? Explica'ns-ho.
Mira, en altres trobades he anat explicant la diferència entre tercera i quarta dimensió. Molt sintetitzat, és un canvi de consciència en tota la humanitat. Canvi en la manera de pensar, de fer, d'organitzar-nos, d'alimentar-nos, de cuidar-nos. Canvi on la base està en l'amor i no en la por.
Molt bé. Està sent una mica difícil tot això, oi? Amb l'enrenou que hi ha.
Ho és perquè tot canvi, en el que sigui, comporta primer de tot l'enrenou i la plegada, la resistència al canvi. I ara mateix tots els habitants del planeta estem enmig d'aquest caos, perquè així ho hem triat abans de venir a aquesta vida.
Vols dir que és feina de tots?
Evidentment. Encara que no recordem el que hem vingut a fer, ara tenim l'ocasió de saber-ho perquè tenim a l'abast informació que diem de cinquena dimensió, quelcom que abans, en l'era de peixos, era molt més difícil d'esbrinar. Així que tots junts ens hem de conduir en la mateixa direcció perquè el canvi que ja s'està propiciant s'estableixi del tot en el planeta.
I es pot saber quan serà això?
Bueno, el temps és molt relatiu, no? Però segons les meves canalitzacions han de passar una generació, o sigui, de 25 a 30 anys per ser complet.
Llavors, bueno, encara estarem justet per poder-ho veure, no? Esclar, per això ens parles tant dels nens últimament, oi que sí?
Sí, sí, perquè són el més important, que rebin l'educació adequada al seu temps i a la seva vibració, no basada en el sistema actual.
Està molt clar que són el futur, encara que no tots ho veurem tot això. Com deia mare, dic, no sé si estarem a temps.
Doncs sí, perquè el despertar de la gent a tot això, que molts pensen que no van bé ells, comporta la gran base dels fets de la nova consciència i el futur del planeta, on l'amor fes que els governs governessin de la mà de la germanor, que l'alimentació fos constructiva i no alterada, que no sabem, l'alimentació, que no sabem ni el que mengem ara mateix,
i tant,
que els recursos de combustible per obtenir l'energia s'aprofitin del nostre sol, que molta part de medicina es pot prevenir i obtenir de les nostres pròpies capacitats, que tot ésser humà visqui la seva vida amb dignitat i que tothom s'ajudi en tots els àmbits de la vida. O sigui que per aconseguir tot això, primer s'ha de desfer el que hi ha. I tornaré a la famosa frase del que ara és un mestre ascendit, Zarathustra, que d'una vida terrena en el segle VI abans de Crist i canalitzat sobre el 1880 per l'escriptor Friedrich Nietzsche va dir: cal tenir un caos dins de si per donar a llum un estel fugaç.
Aquesta frase descriu exactament el que estem vivint tots plegats. I llavors la jerarquia espiritual, com hi té a veure en tot això? Hi té a veure la religió, potser?
No, perquè també la religió té que caure. La cinquena dimensió no és religió, és el nou coneixement, o millor dit, el coneixement que ha estat ocult darrere de les religions milers d'anys.
Molt interessant. Explica'ns què és la jerarquia espiritual. Vinga, anem-hi.
A veure. Molts haureu sentit a parlar de la Gran Hermandat Blanca o Fraternitat Blanca, la jerarquia espiritual o la Gran Lògia Blanca. Tot és el mateix i són, doncs, els mestres ascendits i altres sers de la llum. Se'n diuen ascendits perquè en la roda evolutiva, a través d'eons d'anys, han arribat als graons més alts de la trajectòria del nostre esperit. És per això que la majoria han experimentat vides aquí al planeta Terra i ara ja no han de tornar, sinó que ens ajuden des d'altres plànols o dimensions. Ara és el moment d'obrir els cors perquè es puguin obrir la ment i poder comprendre com és la nostra realitat paral·lela que vivim a cegues.
Mai també hem dit, Maria Àngels, perquè acostumem a sentir coses i fer-nos només amb una idea i amb això ens quedem, quan hauríem de cercar informació de tot allò que ens ve de nou, oi que sí?
Sí, la ment acostuma a fer el seu ràpid diagnòstic i prou. Doncs bé, la lògica espiritual, els mestres ascendits i altres éssers de la llum, com guies, àngels i arcàngels, estan ara mateix molt a prop nostre per ajudar-nos en la tasca d'ascensió planetària, i estan perfectament organitzats. com és aquí baix, és a dalt. La seva influència és molt àmplia i ens han ajudat ja en molts aspectes, com per exemple en alleugerar el karma, retirant els vels i empremtes que permeten la fluïdesa envers la densitat. Doncs ara és molt més fàcil la comunicació amb els éssers de la llum. Per això les persones que canalitzen ho fan perquè a través del propi canvi personal han enlairat la seva vibració fins a un punt on ells baixen, fent possible la comunicació per orientar la humanitat.
És veritat, sempre hem estat enganyats,
sí.
I això em sembla que ho hauríem de percebre tots per acollir el nou coneixement.
Sí, ara, hi ha molt bons canals per això arreu de tot el planeta, apropant informació, i és informació fidedigna abans que els textos manipulats al llarg de la història de la humanitat.
I com estan organitzats?
Doncs hem de saber que al llarg de la història ha anat venint gent que ens han apropat a tot aquest coneixement, però han estat tractats amb hostilitat i no se'ls ha escoltat. En cada era ve un avatar a portar-nos coneixement d'acord a la mentalitat del moment a la Terra. Tant Moisès com Zoroastro, Eliseo, Sananda, Buda i Jesús de Nazaret són partícules del mateix ser que és Sanat Kumara. És la mateixa ànima, una energia potentíssima dels principis dels orígens i que és el nostre logos solar. Ell va fundar la jerarquia espiritual fa 18 milions d'anys en l'època lemuriana per portar la il·luminació al nostre planeta per al fet de reencarnar en tercera dimensió i començar a aprendre lentament vida rere vida i així anar pujant en dimensions.
A veure si m'entenc. O sigui, que hem estat vivint en la tercera dimensió i segons com ho fem, llavors cadascú ve d'una dimensió diferent.
Exactament. Per això ara hi ha tanta gent amb el número mestre en numerologia,
sí,
que vol
sí,
dir
sí.
que venim de dimensions prou altes i que hem vingut voluntaris per ajudar a propiciar l'ascensió individual i planetària, i per això els voluntaris reconeixem a les entitats de la llum com germans grans o hermanos mayores, i que viuen des de la cinquena a la 21 o 22, que ja és la no dimensió, i que estan més a prop del Pare Creador. Llavors, perquè l'ajuda arribi, se'ls ha de demanar, i si la gent no és conscient d'això, no poden actuar plenament en la totalitat del sistema.
S'entén, doncs, que hem de fer un canvi individual per poder gaudir de la vibració de la llum.
Sí, gaudir i nodrir tant un mateix com els altres.
I com s'organitzen, Maria Àngels?
Doncs primer hem de saber que la llum ens estima molt i que estan treballant constantment per ajudar-nos, perquè anem molt endarrerits envers altres llocs de l'univers. Jo personalment dic que som una vergonya els humans al respecte.
Tenia que canviar moltes coses.
Doncs bé, el nostre estimat logo solar Emmanuel Sananda, Sanat Kumara, ha demanat ajuda a Sol Sirio, que és el regent de Siri, o Sirio, la capital de la nostra galàxia, per accelerar aquest procés. Sanat Kumara és la figura espiritual principal encarregada de fer i desfer en els interessos d'aquesta dimensió com el guia del nostre planeta. O sigui, que igual que nosaltres tenim guies, els planetes com a col·lectiu també els tenen. Els mestres ascendits treballen en diferents àrees, que en són 7. Una, sobre els caps d'estat i governs. 2, sobre els educadors, professors, filòsofs. 3, els creatius, els artistes, dissenyadors i cultura. 4, els que planegen i es dediquen a la puresa i disciplina de qualsevol empresa, com per exemple els arquitectes. 5, els metges, curanderos, sanadors, matemàtics i científics i els buscadors de la veritat. 6, els ministres i tots aquells advocats a les necessitats de la humanitat. I 7, els defensors de la llibertat, artistes, escriptors, actors, diplomàtics i els sacerdots de la flama sagrada. Llavors, cada tasca té un director o shohan que obeeix els ratxos de llum dels 7 colors. El temps que representant cada raig hi ha els diferents mestres amb les seves pròpies qualitats adient el raig, per ajudar a desenvolupar tantes diferents feines.
Caram, que maco, i quina feina més valuosa que fan. I sí que estan perfectament organitzats, o sigui que pujant de dimensió, entenem que quan marxem de la Terra i tenim molta feina a l'altre cantó, i més per aconseguir una tasca com la dels més alts éssers de llum.
Exactament. Posaré l'exemple de l'arcàngel Metatron, que també va ser humà. Tots tenim una pujada cap a la llum mitjançant l'evolució del nostre esperit. Aquesta és la nostra tasca i el sentit de la nostra vida, de la vida del nostre esperit. Per això, però això no és tot. Aquí he fet una síntesi del que és molt més gran i complet i a la plegada senzill de comprendre. Doncs que no fa falta saber-ho tot, sinó tenir la iniciativa en el saber, en voler esbrinar la nostra veritat, i llavors ens posaran davant les respostes o el saber on trobar-les. Per això hem d'estar molt atents al que ens mana el cor i saber discernir de la nostra ment, que ha estat sotmesa i manipulada per els sistemes. Aquí resideix la llibertat del que ens parlem per poder trobar la veritat, els que en parlen a vegades. I tal com ho diu el Pare Creador, la veritat us farà lliures.
O sigui, que al llarg dels temps sempre hem estat avisats?
Sí. Faré un incís en una frase del mestre Zarathustra, on diu, en una vida on era ermità: estic fastiguejat de la meva saviesa com l'abella que ha recollit massa mel. Tinc necessitat de mans que s'estenguin. I com que l'energia del mestre Zarathustra ha estat a prop meu els darrers dies, impregnada amb la seva frase, m'he disposat a fer-li cas, d'estendre el coneixement que ha estat ocult tant de temps i que és l'únic que ens portarà al camí correcte perquè la humanitat sigui lliure, vivint la plena felicitat, la sanació, la llum i la veritat.
Molt maco, molt bé, Sandra. Encara que ha estat una síntesi, de vegades més val així per poder entendre bé les coses. Molt interessant saber com ens ajuden els sers de llum de les altres dimensions. Molt més del que podem arribar a pensar, veig.
Sí, llàstima que els que haurien de captar tot això, els que ens governen, estan tan corromputs i tan llum de percebre tot això, fent que el canvi sigui tan lent, no?
I tant. Abans d'acomiadar-te, recordem, no ens ficarem amb els polítics, ja tenen prou feina.
Sí.
Recordem als oients que et poden enviar dubtes o comentaris al Facebook i que et trobaran al grup del programa, que poden comentar fins i tot si creuen, si no creuen, si el que vulguin preguntar-te, qualsevol cosa que vulgueu saber. On t'ho poden fer, Maria Àngels, a part del Facebook, al correu del programa?
A tassonque.blogspot.com o a Facebook, on responc per Maria Àngels Novellón, sent de senadora.
Molt bé, i és molt fàcil trobar-te si busquen a dintre del grup de les Set Llunes, programa de ràdio, sí, o fins i tot entre les meves amistats. I si t'escriuen, participaran al sorteig màgic, també. Per cert, vols oferir algun regal als nostres oients?
I tant, jo també faig com la Montse, que ben de gust els deixaré triar.
Molt bé.
Entre una consulta amb flors de Bach, o Reiki, o sanació, orientació, o una hipnosi regressiva, el que ells vulguin.
Molt bé, doncs, oients, ja ho sabeu, podeu triar regals i tot, o sigui que comentaris, suggerències, qualsevol cosa que vulgueu comentar-nos a qualsevol dels col·laboradors. Si ho envieu al correu electrònic del programa, sabeu que jo els hi faré arribar perquè us puguin contestar aquí en directe i ja entreu directament a formar part d'aquesta llista del sorteig màgic. Recordem el correu del programa, radiosetllunes@gmail.com, tot seguit i en lletres, radiosetllunes@gmail.com. Ara sí, ho deixem aquí, Maria Àngels. Sí. La nostra Maria Àngels Novellón i Sandà, perquè ja no sé mai què li dic. Maria Àngels, Sandà, com li dic? Fins molt aviat.
Un plaer.
I moltíssimes gràcies.
Un plaer passar aquesta estona amb tots vosaltres. Molt bona nit a tothom i abraçades in light.
Petonets màgics per tu i una abraçada de llum també. Bé, per aquí val més que anem plegant, perquè ja tenim les, algunes de les col·laboradores badallant, o sigui que val més que anem deixant, no?
No ho dius per mi, oi?
No, no. Recordem als nostres oients que hi ha algú que encara m'està preguntant, mira que fa dies que la tinc en reconstrucció, perdoneu-me, però en seguida que estigui us aviso. La web setllunes.com encara està en reconstrucció, com us estic dient, però mentrestant ens aneu trobant en el Facebook, les Set Llunes, o ja sabeu que ens podeu, podeu buscar o afegir-me com a amistat, Susana Set Llunes, també tot en lletres, i us serà fàcil trobar-nos a tots. Doncs tots estem ficats en allà en el grup de ràdio de les Set Llunes, en el programa. O també podeu fer una ullada, com us deia, ja que la web encara està potes en l'aire, setllunes.blogspot.com, aquí ens trobareu les novetats. Ens podeu dir el que vulgueu al correu electrònic radiosetllunes@gmail.com o escriure'ns una carta de les de tota la vida, dins un sobre. On l'heu d'enviar? La dirigiu al programa Les Set Llunes dels estudis de Ràdio Silenci, els estudis de Ràdio Silenci, repeteixo, carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. Esperem els vostres missatges, preguntes, suggerències, tot el que ens vulgueu dir. I res més, petonets carregats d'energies de colors per tothom. Gràcies per acompanyar-nos i que gaudeixis de 7 dies màgics. Estarem aquí la setmana que ve. Thank you.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons, doncs tornem al planeta Terra.